Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Finalment, l'espionatge de Pegasus ha acabat arribant fins al president del govern espanyol. Més enllà de les especulacions sobre com d'oportú és que, justament ara, es destapi que Pedro Sánchez i Margarito Robles també han estat espiats pel mateix sistema que ha espiat els líders independentistes, és preocupant saber fins a quin punt pot ser possible robar 2 gigas d'informació del mòbil de l'autoritat més important del país i que fins al cap d'un any no se n'assabenti aparentment ningú. Per evitar aquest tipus de casos, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya revisarà els mòbils de tots els alts càrrecs de la Generalitat. Els experts hi buscaran amenaces i programes maliciosos o espies, com el mateix Pegasus. De com es farà per controlar aquests mòbils i de què impliquen els casos que hem conegut avui, en parlarem amb l'Oriol Torruella, que és el director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. El govern català insisteix que cal una investigació pública i que s'assumeixin responsabilitats en l'espionatge amb Pegasus a càrrecs públics. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Ho faran després que la Moncloa hagi anunciat que també es van intervenir els mòbils del president del govern, Pedro Sánchez, i de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El govern espanyol ajornarà previsiblement fins la setmana vinent l'aprovació del mecanisme pactat amb la Comissió Europea per limitar el preu del gas.
Ho ha anunciat la vicepresidenta tercera espanyola i ministra per a la transició energètica, Teresa Rivera, en una cimera de la guerra energètica entre la Unió Europea i Rússia, on els 27 preparen un 6è paquet de mesures contra Putin.
Tanquen una planta de l'Hospital de Campdevànol per un brot de Covid que ha afectat 12 persones.
Tot i aquest cas, el cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, descarta a Ràdio Estel que ara mateix hi hagi una 7ª onada.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Col·lapsa la pàgina web del Barça per adquirir les entrades de la final de Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
En menys de 24 hores, la plataforma ha quedat inoperativa per l'allau de sol·licituds dels socis blaugranes. Dijous es posaran les entrades a la venda a tots els aficionats. El club compta amb 3.000 entrades gratuïtes per part de la UEFA.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat per la inestabilitat i això significa que aquesta tarda continuarem tenint ruixats, tempestes a molts punts a les comarques del terç nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, també comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, sense descartar-les tampoc a d'altres punts del prelitoral. Arribaran també a la Catalunya interior. Per tant, tinguem el paraigua ben a prop perquè el podem necessitar en qualsevol moment. En canvi, cap al sud i a ponent són menys probables, però tampoc les descartem al 100% al llarg d'aquesta tarda. Demà, doncs, un dia molt semblant al de avui, amb nuvolositat entre variable i abundant i altra vegada amb ruixats dispersos. Al matí no tan destacables, a la tarda més importants, al Pirineu, Prepirineu i altra vegada Catalunya interior, nord de Barcelona, interior de Girona i alguns punts del prelitoral central i nord. Les temperatures demà sense canvis importants, per tant, al matí no farà gaire fred i les temperatures màximes seran més aviat suaus.
El govern català insisteix que cal una investigació pública i que s'assumeixin responsabilitats en l'espionatge amb Pegasus a càrrecs públics. Ho fa després que la Moncloa hagi denunciat avui que també es van intervenir els mòbils del president Pedro Sánchez i de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. La Generalitat continua responsabilitzant el govern espanyol de l'espionatge als mòbils dels independentistes, tot i que la Moncloa digui ara que els mòbils de Sánchez i Robles també van ser espiats amb Pegasus. En una compareixença extraordinària, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha acusat el govern espanyol de tenir una doble vara de mesurar depenent de si l'espionatge afecta els independentistes o no.
Que el govern espanyol és l'únic responsable d'aquest cas d'espionatge, sigui per acció o per omissió, sigui perquè han permès, sigui perquè han deixat fer, sigui perquè ho sabien, hi ha una complicitat i ho han d'aclarir, perquè en tot cas en són responsables. Si ho sabien tot o una part, és molt greu, perquè ho han permès. I això els convertirà en còmplices. Si no ho sabien, podria ser encara més greu, perquè no controlen ni el seu propi estat.
Plaja també exigeix una reunió urgent del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i no dona per vàlida una possible trobada en el marc de les jornades del Cercle d'Economia que han de tenir lloc aquesta setmana.
Aquest matí la Moncloa ha anunciat que els telèfons del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, també han estat espiats amb el sistema Pegasus, el mateix programari que va fer-se servir per espiar els mòbils dels dirigents independentistes.
En una roda de premsa convocada d'urgència, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, han informat que s'han detectat dues intervencions al telèfon de Pedro Sánchez al maig de l'any passat i una altra al mòbil de Margarita Robles al juny del 2021, just quan hi havia en marxa la negociació per si es concedia els indults als líders independentistes. Segons Bolaños, estan convençuts que és una intrusió externa i aliena a l'Estat.
Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo y de que es una infección externa porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial. De tal manera que en este caso, que no se ha producido ninguna de las dos circunstancias, por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa.
N'han tingut coneixement a través del Centre Criptològic Nacional, que depèn del CNI. La Moncloa ja ha posat el cas en coneixement de l'Audiència Nacional. Tant Bolaños com Rodríguez han assegurat que s'analitzaran els mòbils de la resta de ministres per verificar si també han estat infectats amb el programa d'espionatge i han afegit que tenen la certesa que es tracta d'un atac extern.
Els partits independentistes qüestionen que realment s'hagin espiat els mòbils de Sánchez i Robles i posen en dubte que sigui certa la informació que ha anunciat la Moncloa en la compareixença extraordinària.
Esquerra Republicana creu que el canvi de relat de la Moncloa de les últimes setmanes demostra que la compareixença d'avui no té prou credibilitat i el partit continua responsabilitzant tant el govern espanyol com el CNI d'estar al darrere de l'espionatge. Ho ha explicat el president del partit, Oriol Junqueras, des de la Seu.
Com podem saber que allò que el govern espanyol explica avui és veritat? Quanta veritat hi ha en allò que el govern espanyol ha explicat avui? Com ho podem saber? Quina credibilitat li podem donar?
Per altra banda, Junts per Catalunya critica que el govern espanyol només hagi decidit portar el cas a l'Audiència Nacional ara que el cas esquitxa també membres del seu govern i no ho havia fet fa unes setmanes abans, quan només afectava els independentistes. El vicepresident del govern de Junts per Catalunya, Jordi Puigneró, ha criticat a TV3 aquest fet.
Els polítics catalans, els catalans en general, som ciutadans de segona en aquest estat espanyol i s'està demostrant amb aquesta situació que estem veient ara, com quan és un membre del govern espanyol se li dona tota la credibilitat i quan han estat personalitats de tot tipus de Catalunya, en fi, encara estem esperant que s'obri algun tipus d'investigació.
Puigneró demana una investigació a escala internacional perquè s'investiguin els fets.
Per cert, que Òmnium i la CUP ja han presentat les primeres querelles de l'independentista contra l'espionatge massiu.
L'entitat i el partit es querellen contra la propietària de Pegasus, la israeliana NSO, i demanen diligències per investigar el nivell de responsabilitat de les agències governamentals.
Gràcies, Judit. I l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya revisarà els mòbils de tots els alts càrrecs de la Generalitat. Els experts hi buscaran amenaces i programes maliciosos o espies, com el Pegasus, que ha afectat a una seixantena d'independentistes.
Es tracta del pla de protecció que impulsen l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el CETITI. Les dues entitats que vetllen per la ciberseguretat de la Generalitat augmentaran el nivell de control de mig miler dels càrrecs del govern i de directors de serveis públics que depenen de la Generalitat. Tal com ha avançat RAC1, l'agència farà revisions periòdiques dels mòbils per comprovar si han rebut amenaces o si se'ls ha instal·lat una aplicació maliciosa que els pot espiar el contingut del seu telèfon.
Oriol Torruella, director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com es farà la revisió dels mòbils d'aquestes 500 persones? Què és el que es vigilarà?
Bé, de fet, nosaltres el que tenim previst en el pla de suport a la protecció dels càrrecs i directius públics que va aprovar el govern de la Generalitat el 2020 és una revisió periòdica dels terminals que utilitzen, o dels dispositius que utilitzen aquests càrrecs, precisament per verificar que cap de les ciberamenaces que els poden impactar han afectat aquest dispositiu i se'ls ha infectat precisament el mateix, per exemple, per extreure informació o per cometre algun dels fraus o estafes típiques que estem rebent a dia d'avui en aquest àmbit.
Entenc llavors que no hi haurà un augment del control ara arran del cas d'espionatge de Pegasus, sinó que ja són unes revisions que ja estaven previstes.
La veritat és que quan nosaltres vam arrencar el pla de protecció als càrrecs del 2020, ja teníem clar que hi havia diferents ciberamenaces que els podien impactar i precisament una de les mesures organitzatives per mitigar aquest impacte de les possibles amenaces era fer una revisió periòdica dels diferents terminals. És evident que amb la situació que hem viscut es recomana posar en marxa de manera urgent aquest tipus de mesures, però era una qüestió que ja teníem prevista amb anterioritat, atenent, com comentava, el fet de que ja són perfils exposats a aquest tipus d'amenaces.
Quan parleu de diferents ciberamenaces, de què estem parlant? De quin tipus d'amenaces ens hem d'imaginar?
A dia d'avui, aquest tipus de perfils, tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, estan exposats a diferents tipus d'amenaces, com, per exemple, amenaces de frau, amenaces d'estafa, o fins i tot en missatges que el que busquen sigui a robar les seves credencials per poder accedir a les seves comptes i fins i tot a partir d'aquí doncs, moure's a través de la xarxa i realitzar algun tipus d'intrusions. O fins i tot un tipus d'estafa molt comú, que és el típic frau al CEO, és quelcom que aquest tipus de perfils poden estar subjectes. Per tant, precisament, nosaltres el que vam desplegar era un pla per protegir el respecte de totes aquestes situacions i detectar aquest tipus de programari maliciós que pot inserir-se en els seus dispositius i, com comentava, les revisions és un dels elements primordials sobre els quals basar aquesta seguretat del dispositiu.
Segons ha publicat avui el diari El Món, un dels sectors que els preocupa haver estat investigats per aquest sistema de Pegasus són el sector dels Mossos d'Esquadra. No sé si els Mossos d'Esquadra entren dintre d'aquestes revisions periòdiques que es faran i també si es té cap constància de que s'hagi espiat a la policia.
Doncs la veritat és que no. El cos de Mossos d'Esquadra, evidentment, excepte els alts càrrecs que s'hi relacionen o que d'alguna manera governen, diguem-ho així, el propi cos de Mossos, aquest programa no està previst, no està destinat cap amb ells. De fet, el cos de Mossos d'Esquadra té una divisió pròpia de sistemes d'informació que realitza l'activitat de protecció dels seus propis dispositius i de tot el que serien els seus sistemes. I, per exemple, aquesta és una tasca que no queda inclosa dintre del programa dels càrrecs.
En els casos d'espionatge dels mòbils del president del govern espanyol i la ministra de Defensa que hem conegut avui, a la roda de premsa el que s'ha dit és que s'ha tardat en detectar perquè el procés de revisió dels mòbils és llarg. Quan acostuma a durar una revisió d'aquestes característiques?
Doncs depenent del programari que s'insereixi, depenent del cas i també depenent, evidentment, dels mitjans que es disposin per poder fer les anàlisis. Però això és molt variable, o sigui, des de hores fins a dies, doncs pot costar un període d'aquesta revisió. Però com et comento, depèn moltíssim del dispositiu, de l'amenaça que s'està buscant o del codi maliciós que s'està buscant i de la complexitat també del propi terminal.
En el cas del mòbil de Pedro Sánchez, el que s'ha explicat és que s'haurien extret 2,5 gigas de dades del seu mòbil. Perquè ens entenguem, això és molta informació.
Home, doncs la veritat és que, tenint en compte la capacitat que tenen els dispositius actualment, no sembla excessivament molta informació, però honestament la veritat és que els detalls sobre aquest cas particular, l'extracció, sí que és cert que els procediments d'extracció per fer una conservació adequada de la informació, per garantir la validesa i la integritat de tot, pot costar força més i, per tant, un volum com el que estàs mencionant podria significar una estona, podria significar un temps d'executar tots els processos, però a nivell de volumetria, la majoria de terminals avui estan oferint 120 gigas o 130 gigas de capacitat, per tant,
2,5 gigas, sí.
No sembla una quantitat de dades molt elevada.
Ja per acabar, aquests casos que s'han anunciat avui els ha detectat el Centre Criptològic Nacional. No sé si hi ha alguna mena de col·laboració entre els diferents centres per tenir aquesta informació i per més que res per compartir informació, perquè en principi hi ha com un objectiu bastant comú.
Doncs sí. De fet, el propi Centre Criptològic Nacional governa diferents fòrums a nivell nacional i amb nosaltres mateixos tenim relació, diguem-ho així, professional molt constant. De fet, aquesta setmana anterior i en aquesta actual hem intercanviat informació de diferents amenaces que ens impacten a les diferents administracions i treballem de manera molt comú amb una relació fluida i operativament excel·lent. Vull dir que no tenim cap mena d'inconvenient i més aviat al revés. O sigui, busquem una àmplia col·laboració amb organismes i ens competents en aquest sentit i el Centre de Tecnologia Nacional és un d'ells, clar.
Doncs Oriol Torruella, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El govern espanyol ajorna previsiblement fins la setmana que ve l'aprovació del mecanisme pactat amb la Comissió Europea per limitar el preu del gas.
Ho ha anunciat la vicepresidenta tercera espanyola i ministra per a la transició energètica, Teresa Rivera, en arribar a la reunió que manté a hores d'ara amb els seus homòlegs europeus a Brussel·les. La ministra ha admès que probablement no hi haurà temps perquè la mesura pugui ser aprovada pel Consell de Ministres aquest dimarts, tal com plantejava el govern espanyol. D'aquesta manera s'endarrereix una setmana la mesura que busca limitar el preu del gas a una mitjana de 50 euros i reduir així la factura de la llum.
Tot plegat en una cimera extraordinària per la guerra energètica entre la Unió Europea i Rússia, on els 27 preparen un sisè paquet de sancions a Putin.
S'espera que d'aquesta reunió extraordinària els ministres d'Energia decideixin com actuar per evitar més talls de subministrament de gas després dels que ha patit Polònia i Bulgària. A més, també a la trobada també s'abordarà com deixar de pagar 800 milions d'euros diaris que li costa a la Unió Europea importar els combustibles fòssils russos.
Després que ahir més de 2.000 treballadors omplissin la Via Laietana de Barcelona en el primer 1 de maig normal després de 2 anys de pandèmia, avui Joan Coscubiela, exsecretari general de Comissions Obreres de Catalunya, ha demanat fiscalitzar també el poder econòmic.
El també exdiputat al Parlament ha celebrat les millores de les condicions laborals amb la reforma laboral, però afirma que cal estar alerta.
Les crítiques, fonamentalment, a l'abús de poder es produeixen en relació a la política, que existeixen, però molt poc en relació al món de l'economia. I, de fet, el risc per les nostres societats és que pocs conglomerats econòmics acabin tenint una concentració de poder econòmic i poder polític tan brutal que la democràcia sigui una qüestió merament formal en molts aspectes.
Coscubiela, en una entrevista al programa Tot anirà bé de Ràdio Estel, també ha exposat els perills d'una inflació desbocada i dels riscos que això suposa pel poder adquisitiu dels treballadors.
El regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, segueix contemplant l'opció que el seu cotxe fos cremat, tot i que la conclusió policial que apunta que va ser per un problema mecànic.
En declaracions a Ràdio Estel, Bou ha indicat que hi ha una sèrie de coses que no li encaixen i ha especificat que es tracta d'un cotxe d'alta gamma i que aquestes incidències no solen passar.
Dels agents no puc desconfiar mai. Mai. Hem de saber com ha sigut elaborat, que t'informa, qui l'ha firmat, bueno, i exactament com ha anat. Però sobretot, i el més important, que jo tingui aquest informe. I no ho tinc, no me l'han trobat. Per tant, no sé què ha passat aquí, no sé exactament en què es basa.
A més, Bou ha dit que feia menys de 24 hores que havia sortit de la revisió.
Tanquen una planta de l'Hospital de Camp de Bànol per un brot de Covid que ha afectat 12 persones. El director del centre reclama precaució als ciutadans perquè la situació epidemiològica del Ripollès diu que és molt dolenta.
Joan Graner, director de l'hospital, ha explicat que han prohibit les visites dels familiars als ingressats que hi ha a la planta per evitar que el brot s'escampi més per la comarca.
Prohibir les visites de gent externa per intentar que aquesta infecció quedi controlada. Clar, si la gent segueix venint a aquesta planta, el més segur és que aquesta infecció pugui anar evolucionant i fins i tot afectar altres malalts que en aquests moments estan bé.
A mitjans de la setmana es farà un altre cribatge a tots els ingressats i treballadors de la planta per comprovar si el brot s'ha controlat. Si tot va bé, el tancament de la planta de l'Hospital de Camp de Bànol s'aixecarà a finals de setmana.
Tot i aquest cas, el cap de malalties infeccioses a la Vall d'Hebron, Benito Almirante, descarta que ara mateix hi hagi una setena onada. El doctor també ha demanat a tothom que es posi la tercera dosi i que les persones vulnerables continuïn portant la mascareta com fins ara.
El doctor Benito Almirante ha assegurat que la situació hospitalària està tranquil·la. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron ha dit que, tot i aixecar-se les restriccions, no ha augmentat el nombre de persones ingressades a les unitats de cures intensives.
Tot a Catalunya, ara mateix hi ha al voltant de 30 persones a les UCIs ingressades per Covid. Per tant, és un volum que mai, des de l'inici de la pandèmia, hem tingut tan poques persones ingressades a la UCI.
Tot i així, Almirante ha demanat prudència a la ciutadania, que tothom es posi la tercera dosi de la vacuna i que les persones vulnerables portin mascareta com fins ara.
Un menor de 12 anys està en estat greu després de ser atropellat per un cotxe a Lleida.
El nen hauria creuat per un lloc no autoritzat. La Guàrdia Urbana ha rebut l'avís a 4:45 de la tarda i unitats del Servei d'Emergències Mèdiques han atès el menor i l'han traslladat conscient a l'hospital. Els agents del Servei d'Atestats investiguen els fets.
Encara a Lleida, un mosso d'esquadra ha disparat a la cama una persona acusada d'atracar un banc. Els agents han assegurat que ho han fet en defensa pròpia.
La policia catalana ha assegurat que l'acusat s'ha dirigit cap als agents amb la voluntat d'atacar-los amb un ganivet. Per això, un dels agents l'ha disparat a la cama per poder-lo detenir. Els serveis d'emergències mèdiques l'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
L'home acusat de matar a ganivetades l'amant de la seva exparella a Vilaseca, el tarragonès, ha declarat que ho va fer per por.
Aquest dilluns l'acusat ha reconegut que li va clavar 2 ganivetades i que portava guants quan va cometre l'assassinat. Assegura que després de trobar-los junts al llit, la víctima es va posar molt agressiva. L'home ha justificat que duia els ganivets per obrir les portes de l'habitatge i ha explicat que quan va pujar cap a les habitacions va escoltar gemecs que li van provocar molta ràbia. El jurat popular ha d'admetre un veredicte després que es presentin aquest dimarts les conclusions definitives. d'Altres. Fiscalia demana fins a 20 anys de presó per un delicte d'assassinat i un any i mig per violació del domicili.
A l'Audiència de Girona, des d'avui està en marxa el judici pels atacs amb explosius que hi va haver el 2012 al macroprostíbul Paradeix de la Jonquera.
El propietari del local ha assegurat que tenia deutes i ha atribuït els atemptats a enveges de la competència. La fiscalia demana penes d'entre 4 i 24 anys i mig de presó contra el Paradeix, l'organització acusada per haver actuat amb l'objectiu de causar danys materials i personals al club, així com atemorir treballadors, clients i propietaris. Segons la fiscalia, els atacs del 23 de desembre d'ara fa 10 anys van consistir en deixar un cotxe carregat d'explosius davant del local, uns explosius que no van arribar a explotar per una fallada del detonador.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
Més de 20.000 persones han passat aquest cap de setmana per l'etapa gironina del Festival Estrenes.
Aunque tú no te lo crees, lo entiendes todo al revés. No ves las modas venir, ni la sabes distinguir.
L'edició d'enguany ha comptat amb una quarantena de propostes musicals.
Dorian va ser l'encarregat d'animar les escales de la catedral divendres. Dissabte ho van fer els Pets, que van omplir l'aforament, i ahir va ser el torn de la cantant barcelonina Su. A partir d'ara, el festival es trasllada a Barcelona amb actuacions de Doctor Prats, Tribade i Magalí Sare. El certamen musical tancarà la seva desena edició aquest 21 de maig.
I encara en cultura, demà comença una nova edició de la Festa del Cine.
Diverses sales de tot l'estat, des de demà i fins dijous, ofereixen entrades a 3,50 €, i des d'avui ja es poden començar a adquirir aquestes entrades a través d'internet. Les principals pel·lícules que es podran veure a les grans pantalles són Alcarràs, Bèsties Salvatges, Els Secrets d'en Dumbledore, Coda o Dónde está Anna Frank.
I acabem amb els esports. Carla, la pàgina web del Barça es col·lapsa en el primer dia de venda d'entrades per la final de la Champions femenina a Turí, que es disputarà el proper 21 de maig entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
A hores d'ara, la pàgina web ja torna a estar operativa. Aquest matí s'ha obert exclusivament als socis blaugranes la plataforma per l'adquisició de les localitats i ha quedat col·lapsada per l'alt nombre de peticions. A partir de dijous ja s'obrirà a tothom. El club compta de moment amb 3.000 entrades gratuïtes, que són les que ha assignat la UEFA a cada club finalista, però és probable que se n'assignin més. Si la demanda però superés l'oferta, es faria un sorteig com ja s'ha fet en altres ocasions. Tot i així, els no socis fa dies que poden comprar aquestes entrades a través de la pàgina web de la UEFA i tenen un preu de 10 €. És la primera final que les blaugranes viuran amb la seva afició, ja que la de l'any passat que van guanyar va ser a porta tancada a causa de la pandèmia.
Pel que fa a l'equip masculí, els blaugranes estan a una victòria d'assegurar-se la classificació per la Champions de l'any que ve.
Després de la victòria d'ahir per 2-1 contra el Mallorca, els blaugranes es poden assegurar competir a la màxima competició europea si guanyen el Betis en la següent jornada, el dissabte que ve, per més d'un gol de diferència. El Barça són segons a la classificació, a 2 punts del Sevilla, 5 de l'Atlètic de Madrid i a 9 del Betis, que té un partit menys, que ha de jugar avui contra el Getafe. El tècnic blaugrana explicava al final del partit d'ahir que l'objectiu d'ara resideix en entrar a la Champions i no fallar cap més partit dels que queden.
Veníem d'aquest sotrac general, doncs, que ens dona més tranquil·litat, l'objectiu més a prop, que és classificar-nos per Champions, i ara tenim una lliga diferent, una lliga de 5 equips que l'hem de guanyar. La lliga ja l'ha guanyat el Madrid.
A tot això, com sentíem, el Real Madrid s'ha proclamat campió aquest cap de setmana de la Lliga, a 4 jornades d'acabar la competició després d'haver guanyat per 4-0 a l'Espanyol i assolir 81 punts.
La competició que encara queda per decidir és la Champions. Aquesta setmana es coneixeran els finalistes i demà és el torn del Villarreal, que intentarà remuntar el Liverpool.
Amb un 2-0 a la Nadal, els groguets confien en la remuntada i està a la final de París. En la roda de premsa prèvia al partit, Pau Torres ha assegurat que la gesta és complicada, però no impossible.
Somos conscientes de que un gol en cualquier momento del partido nos pone por delante y nos mete de lleno en la eliminatoria, ¿no? Sí que sabemos que va a ser un partido largo, o así creemos nosotros que sea, y a partir de ahí hacer nuestro trabajo.
Els de Castelló recuperen una peça clau en atac, Gerard Moreno, que es va perdre el partit d'anada a Anfield per lesió. Qui no podrà jugar demà, però, és Danjuma. Pel que fa al Liverpool, Klopp també ha assegurat en roda de premsa que s'espera un partit complicat per part del Villarreal i assegura que els tocarà patir. Dimecres serà el torn del Real Madrid, que s'enfronta al Manchester City després d'un 4-3 en el partit d'anada. El club blanc finalment no podrà comptar amb David Alaba, que pateix una lesió muscular i s'està entrenant al marge de l'equip.
En bàsquet, demà el Barça té una darrera oportunitat per ser a la feina al Fort de la Eurolliga. Els blaugranes reben el Bayern de Múnich en el cinquè partit que decidirà l'eliminatòria.
La primera final pels blaugranes, després de la contundent derrota en el quart partit, 59 a 52. Els de Jessica Vicius necessiten guanyar el Palau Blaugrana i deixar a una banda l'estat de forma irregular dels últims mesos en què es troba l'equip, en què han guanyat 6 partits, però també n'han perdut 6. El Barça arriba a la cita definitiva amb l'única baixa de l'escolta Corey Higgins, que està a la recta final de la seva recuperació després d'haver estat intervingut per una fascitis plantar.
I en tenis, avui ha arrencat el quadre masculí de l'Open de Madrid.
Alejandro Davidovic és el primer classificat pels setzens de final del torneig, el primer espanyol classificat, després d'haver superat Harris per 2-16-0. Pablo Martínez ha caigut contra De Miñaur al tercer set i Jimeno Valero ha perdut davant Gael Monfils. Demà és el debut de Roberto Bautista, que s'enfronta a Brooksby, Albert Ramos, que s'enfrontarà a Cilic, i Pablo Carreño ho farà contra Vande Sanchulp. Pel que fa al quadre femení, només queda viva en aquest torneig Sara Sorribas, que s'enfrontarà demà a Daria Kasatkina per una plaça als quarts de final. Paula Badosa i Garbiñe Muguruza han caigut les dues als setzens de final.
I acabem amb ciclisme, perquè Alejandro Valverde ha anunciat la seva participació al Giro d'Itàlia en la seva última temporada.
És la primera gran cita del calendari ciclista mundial que hi comença aquest divendres. Juntament amb Valverde, la resta de l'equip Movistar estarà format per Ivan Sosa, José Joaquín Rojas, Jorge Arca, Sergio Samitier, Oyer Lazcano, Will Barta i el català Antonio Pedrero. L'altre català que competirà en aquest Giro d'Itàlia és David de la Cruz, que ho farà amb l'equip Astana.
Aquest cap de setmana ha fet 56 anys que els Beatles van fer el seu últim concert al Regne Unit. Va ser durant l'entrega de premis del setmanari New Musical Express i només va durar 15 minuts. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 5849. Fem del teu viatge una gran experiència.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.